Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
6 minuts que passen de les 11, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Qui escriu la història, des de quina mirada o amb quina versió? Aquestes són preguntes que ens fan reflexionar sobre la història del nostre passat, una història que ha estat escrita i construïda sempre des d'una perspectiva masculina i, per tant, ha tingut una visió esbiaixada i reduïda del nostre passat. Per entendre realment el paper de les dones, s'ha de reescriure aquesta història i, precisament, això és el que ha fet l'Institut de Recerca en Cultures Medievals amb el projecte Realitat i Ficció de les Dones Medievals. Una exposició que estarà a Cala Dona fins al 17 de juliol i que és un clar exemple de com, canviant el punt de vista en clau de gènere, els fets històrics poden tenir una lectura diferent de la canònica que ens ha arribat a l'actualitat. Avui en volem parlar, on són les dones, i per fer-ho ens acompanya la directora de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals i comissària científica del projecte Realitat i Ficció de les Dones Medievals. Meritxell Simó i Torres, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres a la caravana.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I, de fet, també ens acompanya la Maria Reina Bastardes, professora i investigadora de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals. Maria, què tal?
Molt bé, bon dia, gràcies per convidar-nos.
A tu per ser aquí. Primer de tot, voldria que m'expliquéssiu una mica què és aquesta exposició Dones Medievals i des d'on surt, amb quina idea?
Bé, aquesta exposició diria que surt molt arrelada a l'esperit d'aquest Institut de Recerca en Cultures Medievals de la UB, al qual has fet referència, que d'entrada, a diferència d'altres instituts universitaris, nosaltres hem apostat sempre molt fort per la divulgació, a part de la recerca acadèmica, i per buscar molt per mirar molt el passat per entendre el present, no? Aleshores, aquesta és una exposició que busca això, que busca mirar les dones del passat per entendre la realitat de les dones del present. I això és doblement complicat perquè l'edat mitjana, a diferència d'altres èpoques de les que convindrem que podem saber coses, poques, moltes o caps, l'edat mitjana tothom sap alguna cosa, no? Uh-huh. Per què? Doncs perquè hi ha un imaginari molt arrelat de l'edat mitjana que és ficció, que és aquesta edat mitjana inventada pel romanticisme, no? De cavallers, errants, de
les nobles pel·lícules
ideals,
també
pel·lícules.
Han fet molt de mal.
I després la que s'inventa la il·lustració, no? L'edat mitjana fosca, tenebrosa, bestial, i les dues són mentida. La realitat és profundament complexa i el que volem d'alguna manera és rescatar aquesta complexitat que s'amaga sota l'estereotip, però en el ben entès que no volem, a veure si m'explico, no volem suplantar l'imaginari per la realitat, sinó que el volem confrontar. Mm-hmm. Volem posar les dues imatges acarades, la realitat de l'edat mitjana i la representació que ens ha arribat, perquè aquesta representació, sobretot en el cas de la literatura, ens ha marcat molt a les dones. Totes aquestes coses de l'amor cortès, tot això ha fet molt mal, també.
Per tant, representació de les dones de l'edat mitjana, com diries que ens mirem, com diríeu que ens mirem les dones de l'edat mitjana des de l'actualitat? O sigui, una persona, per exemple, que no és historiadora, quina imatge tenim? Quina imatge
doncs,
ens ve al cap?
A través d'aquest doble filtre, a través d'aquest doble imaginari de l'edat mitjana romàntica, d'europeus, de la mitjana sinistra, tenebrosa, tenim una idea molt esbiaixada i, com deia, la realitat és molt més complexa i contradictòria. És cert que els trobadors reverenciaven aquelles dones a les quals no es gosaven ni acostar, però és que els mateixos trobadors, i la mostra és el primer, Guillem de Peitieu, feia unes composicions obscenes en les quals doncs, no se n'estava de dir que fins i tot havia hagut de recórrer la força per tenir una dona. És cert, per exemple, que el matrimoni era un pacte polític, que la dona no tenia capacitat de triar, però també és cert que coses que totes les novel·les històriques i a les pel·lícules surten, com el dret de cuixa, que és una salvatjada, això és un invent il·lustrat, això no va existir mai a l'edat mitjana.
No va existir el dret de cuixa,
clar
eh?
Clar que no. Això surt, em penso que és... Ara potser parlo de memòria, però diria que per primera vegada surt a Les noces de Figaro, de Beaumarchais. Vull dir, és un invent il·lustrat per construir aquesta imatge brutal, terrorífica, i cert és que les dones a l'edat mitjana podien accedir a la cultura, molt més que en èpoques posteriors, i que fins i tot, i això és espectacular, en el cas de les dones trobadores, des del cas de les trobaïdits, dones nobles casades davant de tota la cort cantaven que volien tenir un amant i reivindicaven el dret a gaudir lliurement de la seva sexualitat. Imagina't com és de contrastada, contradictòria, complexa l'edat mitjana.
Clar,
que s'amaga sota
el tòpic. Ve imatge, quan ens ve la paraula trobadors, no ens ve una imatge totalment masculina. O sigui, ara estàs dient que hi havia trobadores, dones, i que a més tenien un paper important, no?
Clar, perquè estem davant de les restes d'un naufragi, vull dir, tenim el que ens ha arribat, i ens ha arribat filtrat per uns segles posteriors que han decidit què s'havia de guardar i què no s'havia de guardar. I per això dic que de vegades l'edat mitjana, sobretot el segle XII, i no diguem el segle XII, a Occitània, és d'una obertura, d'una modernitat, gairebé, gosaria dir, molt més gran que, per exemple, el XV, al final de l'edat mitjana, per a les dones. Que passa que després el que es va produir en aquella època va ser filtrat, conservat i decidit que es guardava i que no per homes.
Ara és el que et volia comentar. Clar, parlem de la història que sempre ha estat escrita, com dèiem a l'inici, en general per mans masculines, per tant una visió masculina, per tant al final només una meitat, no, de la història. Com podem fer aquest exercici de reescriure la història, de repensar-la globalment, incloure capítols diferents, no, complementar les històries que s'han explicat sempre? Com es pot fer aquest exercici? Perquè em sembla com molt complicat, no? Perquè tenim un imaginari de molts, molts anys i ara desmuntar-lo, o no tant desmuntar-lo, com deies tu, sinó complementar-lo, em sembla un exercici complicat, si més no.
Mirant des d'altres llocs. Vull dir, aquí la gran revolució es va fer als anys 70 amb la crítica feminista i després, sobretot, als anys 80 amb la noció de gènere. La noció de gènere com a construcció cultural, d'alguna manera... És a dir, si el gènere és una cosa construïda culturalment, no?, que implica totes les dinàmiques de la vida social, vull dir, això ens aboca a una investigació interdisciplinar. Hem d'estudiar les dones des de tot, o la història des de totes les perspectives, la vida quotidiana, les mentalitats, l'art, l'arqueologia, la filologia. D'aquí, aquest és, com et deia, l'esperit de l'institut, no? És a dir, que aquestes diferents cares del poliedre. I sobretot una entrada a moltes coses que havien quedat fora de la historiografia oficial en el moment en què es configura com a discurs científic i que realment és on estan les veus de les dones. Les biografies... les cartes, els intercanvis epistolars, hi ha tota una sèrie de documents i d'espais que ocupen les dones que havien quedat al marge i que es tracta d'integrar-los, però com tu bé molt bé deies, des d'una perspectiva integradora, no afegir aquell capítol oblidat de les dones, sinó justament repensar la història amb ulls de dona. I això que deia fa un moment, no?, que a l'edat mitjana, doncs, al segle XII, les dones tenien un accés a la cultura que al segle XV els va negar, tot el retrocés que suposa des de la perspectiva femenina el pas de l'edat mitjana a la modernitat, això potser ens porta a repensar les categories històriques i dir que una cosa com el Renaixement, que té una connotació positiva, d'obertura, luminosa... per al cas de les dones, va ser una involució i ens portaria a qüestionar fins i tot l'etiqueta, no? Fixa't fins a quin punt mirar amb ulls de dona canvia les categories.
Tot el panorama, sí. Vosaltres... Ai, perdona.
Una cosa que no sé si ha sortit és que, precisament, un dels valors de l'IRCUM és que és un institut interfacultatiu que agrupa diverses facultats, especialistes en literatura medieval, però de la Facultat de Filologia, de la Facultat de Geografia i Història, d'Història de l'Art, d'Història de la Filosofia, etcètera. I aleshores això permet, doncs, també una mirada més comprensiva, tot, en aquest cas, de les figures femenines a l'edat mitjana. I després l'altra cosa és això, tornar a la documentació, que efectivament segurament n'hi ha molta que s'ha perdut, no?, de les trobaïdits. Doncs segurament que n'hi havia més i fins i tot algunes peces estan conservades fragmentàriament i d'altres es té notícia. A veure, també hi ha trobadors dels quals es té notícia i s'ha perdut l'obra, no? Però de les trobaïdits sembla que hi ha un percentatge més gran, però és tornar això, a tornar a analitzar els documents i mirar-se els documents, doncs, per exemple, des d'això, des de la perspectiva de les dones, no? En l'exposició una mica és el que s'intenta fer des de diverses perspectives, doncs bé, tornar-ho a mirar i tornar-ho a analitzar.
Perquè com a professores i investigadores, vosaltres com ho feu, per exemple, amb els vostres alumnes? Us venen de batxillerat, no? Ui. Us venen amb un temari après, un temari que al final doncs, tothom estudia el mateix, els llibres ja sabem doncs, el que poses, al final és un temari molt canònic, no? Com ho feu vosaltres per desmuntar el que els alumnes els han estat dient des de primària, secundària, batxillerat? Clar, vull dir, com a professores també teniu un paper molt important en aquest sentit, no?
Sí, és important, perquè normalment tot això que té a veure amb el gènere, lamentablement es banalitza, no? S'acaba concretant amb un dir benvolguts i benvolgudes i buscar, doncs, la paritat, que de vegades en alguns casos fa sentit, en d'altres no, perquè senzillament és el reflex d'una realitat, sobretot quan parlem d'èpoques passades. Però després el que falta... Jo el que acuso més, el més difícil, i això també té a veure... i el salt que he trobat en els últims anys amb els estudiants, i això és una cosa que va més enllà de l'ensenyament, eh? Es pot extrapolar a tota la societat, és la manca de perspectiva històrica. Vull dir, vivim instal·lats en el present més immediat i hi ha una incapacitat de pensar un món altre, de pensar un món diferent. I la distància...
La manca d'esperit crític.
Clar, la perspectiva històrica és fonamental per això, per construir la mirada crítica. Aleshores et parlen del Tristany i Iseut com si noi coneix una noia en una discoteca un dissabte a la nit, no? És una altra història. I en el cas, per exemple, de Christine de Pizan, que és una dona d'una modernitat extraordinària, que diu coses... que només les dirà després Virginia Woolf, que passa per ser la primera que les va dir, però que hi ha en Cristina de Pizan, i són... Diuen, no, que no és feminista, i li retreuen coses... Senyors, estem parlant d'una dona del segle XV que viu en una societat tradicional. Fa dos dies que pensem que les dones i els homes poden fer les mateixes coses en tots els àmbits.
Clar.
Vull dir que hi ha, paradoxalment, percebre aquesta distància, entendre el món passat com un món diferent al nostre, ens l'apropa i, en alguns casos, ens fa evident una modernitat que, d'altra banda, ens passa inadvertida. I en el cas de les dones, jo acuso això, que de vegades manca també aquesta consciència de que el món ha estat altre en el passat.
Clar, suposo que aquí també hi fa molt de mal les categories, no? Les categories de feminista, protofeminista, a vegades... Vull dir, les categories poden acabar excloent certs col·lectius o certes formes que no ajuda, diguem-ne, a aquesta perspectiva històrica que comentaves.
I hem d'evitar l'anacronisme, perquè és molt interessant parlar de tot això, però sense incórrer en anacronismes, projectant categories contemporànies sobre èpoques doncs, que aquestes coses ni se les plantejaven. No?
Clar, clar. Parlem de l'exposició de dones medievals, que, pel que tinc entès, s'articula al voltant de quatre eixos temàtics, un dels quals és la vida quotidiana de les veïnes de Barcelona de l'any 1000, que al final el que pretén és rescatar de l'oblit les dones que van viure el territori del que coneixem, de l'actual Barcelona, no? Com heu fet aquesta tasca de recuperar històries de dones d'aquella època?
Bé, això és un projecte de recerca que no l'hem portat directament nosaltres. L'exposició a aquests quatre àmbits reflecteixen la recerca de diferents equips de recerca, de quatre equips de recerca que s'articulen dins de l'IRCUM, i en aquest cas nosaltres dues no érem responsables d'aquesta part de l'exposició, però és un projecte de recerca molt interessant, que és això, a partir dels documents al voltant de l'any 1000, de l'arxiu de la Catedral de Barcelona, que havia evidentment han estat editats i han estat estudiats des de moltes perspectives, de la lingüística, la toponímia, etc. Doncs reconstruir la història de les veïnes de Barcelona de l'any 1000, no? És clar, també sempre, evidentment, es reconstrueix la història dels comtes, dels personatges que tenen poder, però no de les persones humils, que surten també en la documentació. Això és llegir la documentació d'una altra manera, no? I concretament en aquest cas a l'exposició s'explica la història d'una veïna de Barcelona, que era la Madrona, que té una vida apassionant, va ser capturada per la Mansor quan va destruir Barcelona, aparentment havia estat captiva durant uns anys a Andalusia, i va ser rescatada. De fet, això també és una cosa coneguda, no? Que es va fer a Barcelona, es feien esforços, es deixaven diners en testaments, etc, per rescatar veïns que havien estat fets captius.
Sí.
I aleshores va aconseguir ser rescatada, va tornar, i després d'haver viscut el que hauria viscut, que clar, això no ho sabem, va arribar aquí i es va trobar que el seu germà li havia pres les propietats, aprofitant la seva absència. I aleshores fa una queixa, porta un plet, a la Cúria Comtal. I, en part, per intervenció de la comtessa Ermessenda, li acaben donant la raó i restituint-li les seves terres. I aleshores, en l'exposició, doncs, es fa de tot. Es veu, fins i tot es localitza la localització de les seves terres, on eren, aquí prop, precisament, i el procés judicial, etcètera, etcètera. I aleshores veus com les dones... És una petita imatge d'una escena de la com era la vida d'una dona això, al voltant de l'any.
I a més, aquí tenim la col·laboració, participació de la famosíssima Ermessenda, no? Això també surten en aquests documents que heu recuperat de l'arxiu de la Catedral de Barcelona.
Sí, certament és el que deia la Maria Reina, aquesta història o aquesta biografia és interessant perquè és que ens interessa des de molts punts de vista, clar, no? Des de totes aquestes penúries, no? de les captives, que segurament doncs, eren usades com esclaves sexuals, ens permet acostar doncs, la realitat jurídica, les llibertats de la dona, però sobretot també deixa entendre la documentació que aquesta intervenció de la comtessa que va ser determinant a l'hora d'aconseguir...
Perquè deixin la raó.
Clar, perquè bé, un judici favorable que no era fàcilment pronosticable. I aquí també estaríem cas... Parlem de paraules, seria un cas de sororitat.
Exacte,
no?
Sí, és el que estava... Bé, que sororitat sí. Realment és una paraula que ve del sor, no?
Exacte.
De les monges.
Sí.
Doncs també altres blocs temàtics que toqueu a aquesta exposició és de dones i espiritualitat, dones i literatura i dones i bellesa, amb
B baixa.
Com vivien la bellesa les dones de l'edat mitjana? Com es vivia aquesta època?
Com sempre, depèn de l'estatut social.
Clar.
Les pobres, molt malament. Però també és interessant perquè són coses... Amb aquesta exposició, el que acabem constatant, malgrat que hem fet aquest esforç, no, de reconstrucció històrica, que estem davant d'unes realitats que encara són ben vives i que ens persegueixen i que han romàs immutables. Vull dir, la bellesa, en B baixa, és a la mitjana com avui en dia una realitat cultural, més que una dada biològica, que depèn de molt... I sobretot és una dada que depèn del gènere. No és el mateix la consideració de l'home vell que de la dona vella. Tota aquesta connotació positiva que té l'edat mitjana de la bellesa en B baixa com a cosa associada a la saviesa, a cert prestigi. Per exemple, la cançó de Roland es diu que Carlemany té 200 anys per construir aquesta imatge majestuosa, reverenciable de l'emperador.
Una persona amb experiència,
clar,
no?
En canvi, això en el cas de la dona, no. En el cas de la dona, la bellesa és clarament negativa,
clar.
I que sempre el llindar de la bellesa és el moment en què la dona deixa de ser útil o funcional. I això sobretot té a veure amb el cas de biològic, no? De la capacitat reproductiva. És molt interessant l'exposició perquè recull també, hi ha una mirada molt, 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 molt diversa sobre el tema de la bellesa, des de retrat literari, des de receptes de bellesa, aquestes en B alta.
Ah, sí? De l'edat mitjana, també?
Tenim podcast amb putingues per això, perquè no surtin arrugues. També tenim els registres d'entrada de les dones velles als hospitals, buscant assistència, ja en casos doncs, de precarietat absoluta, física i material. Vull dir que també és molt, molt, molt polièdric aquest abordatge de la bellesa.
Que interessant. I les receptes aquestes de bellesa és que ara m'ha semblat molt interessant. D'on han sortit, d'on heu rescatat aquests documents?
Doncs de tractats diversos, sí, tractats de bellesa, receptaris. Això no ho hem dit, no sé si ho hem dit, Reina.
Jo no les provaria.
No fa falta.
Però que l'exposició és una exposició física que a més és itinerant, que volem portar a altres llocs, i que en aquesta exposició hi ha una sèrie de codis QR que permeten accedir doncs, a aquests materials, els podcasts, els audiovisuals, on hi ha recollits tots aquests, entre ells d'aquest receptari.
I dones i espiritualitat seria una altra temàtica que toqueu en aquesta exposició. Com la toqueu exactament?
Doncs aquí, bàsicament, ens hem centrat, perquè això també... Hi ha grups de recerca importants a l'Institut que treballen des de fa molts anys en temes d'espiritualitat i hem decidit centrar la mirada en aquells espais on hi ha hagut un protagonisme molt important de les dones en l'àmbit de l'espiritualitat, i això té a veure sobretot amb espais d'espiritualitat no reglada, com és el cas de les beguines. Aquest moviment de les beguines, que és un moviment que comença a arrelar al segle XIII, sobretot en espais urbans, a les ciutats, i que fa referència a totes aquestes dones que decideixen viure l'espiritualitat d'una forma lliure, al marge de les institucions monàstiques, que viuen a les ciutats, normalment soles, agrupades entre elles, i que combinen la, diríem, la vida activa i la vida contemplativa, perquè no només es dediquen, doncs, això, a la contemplació, a l'oració, sinó que també fan tasques d'assistència social, assistència als malalts, d'ensenyament. Igual que comentava abans la Maria Reina, amb el cas de la Madrona, aquí també és interessant perquè també això s'ha encarnat o s'ha personalitzat en un cas molt concret, que és el de la biografia d'una veïna, que és una beguina, perdó, que es deia Sor Sansa, que era una dona, doncs, era un gran referent en l'àmbit com a autoritat espiritual, i a més del pla intel·lectual també era una persona molt activa en el pla de l'assistència social i feia tasques sovint molt dures. A l'exposició hi ha un document molt interessant, que és una carta del rei Joan I, en la qual, a petició d'ella, l'autoritza a despenjar els que estaven penjats a les forques en la demarcació de Barcelona, i donar-los sepultura. Vull, això dona una idea, no?, del perfil, no?, i de la fortalesa física i moral, no?,
de les dones.
Que fort. Perquè també hi ha una altra figura que jo vaig descobrir fa un temps, la figura de la monja Hildegarda von Bingen, per exemple, que també és una figura que ara cada cop, doncs, s'ha recuperat més, perquè diuen és com la mítica figura feminista de l'edat mitjana, feminista, protofeminista, això que dèiem de les categories, que a vegades tampoc no... us heu trobat alguna figura com aquesta també en l'ambient d'aquí a Barcelona, de l'edat mitjana?
No, una figura anàloga a Hildegarda és difícil, sí, perquè Hildegarda
seria coneguda.
Sí, seria coneguda, no? Amb aquest relleu, exacte, i tant des del punt de vista de la jerarquia eclesiàstica com de la història de la literatura, perquè també és poeta, i també de la mística sí, femenina, que és molt diferent de la mística masculina, i que aquí també hi ha un filó important. No està a l'exposició, però dintre de l'IRCUM tenim de tot, eh? Ja veia. Hi ha un grup d'investigadores que treballen en misticisme femení des de fa molt temps, i això que et deia una mica abans de començar, que aquesta exposició que està feta a base de panells és com un Lego, dic jo, que es pot anar completant, no?, i que segurament en el futur, pues, tindrem un panell dedicat a les bruixes, un panell dedicat a les místiques,
A les esclaves.
Exacte.
Perquè, de fet, aquesta, ho hem de dir també,
sí,
que...
Sí, per això t'he donat la falca.
Ja he vist per on anaves. No, avui mateix s'inaugura el Congrés de Cacera de Bruixes a Catalunya i a la resta d'Europa, no? Un congrés que inaugureu vosaltres mateixes. No sé si podríeu donar-me quatre pinzellades de què consisteix aquest congrés.
Sí. I això aprofito també per convidar qui vulgui avui al Paraninf, a les 6:30 és obert l'acte per assistir a la inauguració amb una de les conferències. És un congrés que commemora, perquè no es pot dir celebra, perquè no és una cosa celebrable, els 600 anys de les ordinacions de la Vall d'Àneu, que és el primer, diguéssim, document legal que regula la cacera de bruixes. Aquí els catalans tenim la primacia a Europa. És a dir, lamentablement, som els primers en parlar de com s'havia de fer això, de la persecució de les bruixes. I és un congrés, efectivament, que durarà 3 dies, avui, demà i demà passat. El dissabte es farà a Àneu, a Esterri d'Àneu, i els dos, avui i demà, a la Universitat de Barcelona, i que explora tot aquest món de les bruixes des de diferents perspectives, és a dir, la figura històrica de la bruixa, tot aquest... tema, no?, legal, no?, sí, de com es va construir la cacera, la persecució,
i tot
la representació literària,
no?,
el que anava a dir, també la representació literària, i després tot allò que queda d'alguna manera diríem la perifèria, però que també és molt important, no?, que és ja la persecució no de les bruixes, però sí d'aspectes, doncs, de les dones, com és el saber femení, l'accés al coneixement, l'associació de les dones,
la medicina, tot el saber aquest de cures, deixeu, que era un saber tradicional, però que clar que sortia una mica
dels estàndards.
Dels estàndards, que eren les dones que eren vistes com diferents.
Sí, sospitoses.
I de fet que el concepte de bruixa és un concepte que tenim avui en dia, que ha arribat fins als nostres temps i que s'utilitza en el nostre dia a dia, no? Per dir, per designar, per exemple, aquesta dona és una bruixa, no?
Sí.
Això es continua utilitzant. Per anar acabant ja, per què diríeu que és important, doncs, aquesta feina de reescriure la història, entendre bé el nostre passat? Per què és important entendre'l bé i anar afegint, doncs, aquestes capes, aquestes lectures?
Per entendre'ns nosaltres, quasi sí, curt, perquè realment és el que deia, vull dir, i el tret principal de l'Institut. Mai ens hem mirat la mitjana com la passió d'una antiquària, ja intentant veure-la darrere d'una vitrina com una cosa diferent, sinó buscant sempre, doncs, en l'edat mitjana, això, el terreny, no?, sobre el que s'ha construït el nostre món. I explorar el passat et descobreix moltes coses i et fa entendre moltes coses. Il·lumina molts aspectes de la contemporaneitat.
I et fa avançar en un futur, no, també?
Esperem, això és la lectura positiva.
Exacte, sempre lectura optimista.
Clar que sí.
L'exposició que podreu trobar fins al 17 de juliol a la Caladona, l'exposició de dones medievals, heu dit que s'anirà, no?, afegint coses. Per on viatjarà més aquest projecte? Quins futurs possibles?
Aquesta exposició es va inaugurar al vestíbul de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Després la van fer al març a l'Institut d'Estudis Catalans, coincidint també amb un col·loqui que van fer sobre dones i trobadors. Ara està a Caladona. I previsiblement la propera parada seran també la Facultat de Geografia i Història i la Universitat Autònoma de Barcelona, però sobretot volem sortir del món acadèmic. Volem, la gràcia d'això és fer-lo accessible, doncs, a la ciutadania, que arribi a altres espais. Caladona és emblemàtic, perquè Caladona és un espai de debat, és un espai de recerca, un espai de lluita feminista, i per tant, doncs, des d'aquí també fem una crida a qui li pugui interessar a la nostra exposició.
Doncs
que estarem encantades de portar-la i on sigui.
Molt bé, molt bé. Doncs Meritxell Simó, directora de l'Institut de Recerca de Cultures Medievals i comissària científica de l'exposició, i Maria Reina Bastardes, professora i investigadora també de l'Institut de Recerca de Cultures Medievals. Moltes gràcies. Ja sabeu que l'exposició de dones medievals pot estar a Caladona fins al dia 17 de juliol, si no vaig errada.
Al carrer Ripoll.
Al carrer Ripoll la podeu anar a veure, i també, doncs, oberts a estar pendents del Congrés que s'inaugura, doncs, avui mateix, al Congrés sobre Cacera de Bruixes a Europa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a On són les dones.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, un plaer.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família, els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut natural per tothom. Un espai patrocinat per Maen, amb Rafa Sanahuja.
6 minuts, gairebé 7 que passen de 11:45 del migdia. Això és Ràdio Estel, això és el matí a Ràdio Estel, la caravana. I ara és moment de tornar a obrir les portes de Salut Natural per tothom. Espai que torna als matins de Ràdio Estel, que tenim aquí al nostre magazín, que acompanyarà les nostres estones d'aquí a final de temporada i també la temporada que ve. Per tant, cada dia de dilluns a divendres, amb versió extra de cap de setmana, em tindreu portant endavant aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Maen, que a més tenen grans avantatges per vosaltres, només per ser oients de Ràdio Estel. Ara després us ho explico tot, doncs molt apamadament, perquè no hi hagi cap dubte. No ho faig jo sol, evidentment, clar que no, estaré molt ben acompanyat, i avui saludarem un altre membre de la família d'aquest espai, com és el doctor Jesús Vázquez. Serà d'aquí pocs minuts. Ja sabeu que Salut Natural per Tothom és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic i de benestar i de salut fins a les 12 del migdia. El consultori està obert 24 hores i l'espai durarà doncs aquests minutets fins que arribem al punt del migdia. Com podeu posar-vos en contacte amb nosaltres? És molt senzill, us ho expliquem.
Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Molt important, les nostres vies de contacte, perquè aquest és un espai que està al vostre servei, que està dissenyat, pensat, per atendre les vostres necessitats físiques, de salut, de benestar, no només de vosaltres, d'amics, de coneguts, de saludats, de familiars, o per resoldre també qualsevol curiositat que pugueu tenir. És aquest el número de contacte per enviar missatges de veu o missatges per escrit. El 663 99 30 62. El dic ben a poc perquè és important, perquè és la manera que teniu d'entrar en aquest espai que és vostre i fer-lo vostre, valga la redundància. Número de contacte 663 99 30 62, 663 99 30 62. Que no us ve bé? Que preferiu fer un correu electrònic? Doncs també tenim una adreça de correu electrònic, clar que sí. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb els nostres doctors. Por tanto, momento de saludar, como os decía, al nuevo miembro de la familia. Nos acompañará los jueves y los viernes en directo aquí en el Salud Natural per Tutom. Es el doctor Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, doctor, buenos días.
Buenos días, Rafa.
¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo? Pues preparado para ver qué consultas nos hacen los oyentes.
Hombre, pues estupendo. Pues me gusta mucho que lo diga, porque al final tengo aquí una batería de consultas que ya nos van llegando, porque la gente tiene pequeñas cositas, doctor. A la gente le salen cositas y quiere solucionarlas, quiere vivir bien, quiere que su salud y su bienestar estén lo mejor posible, lo cual es comprensible, nos pasa a todos. Y saben muy bien que los productos de Maen, estos complementos alimenticios, esta medicina natural, son productos fantásticos para, por un lado, prevenir y, por otro lado, curar, ¿eh? Prevenir y curar ese, este doble juego de los productos naturales de Maine. Antes de pasar a las consultas, déjeme que recuerde a los oyentes que usted es dietista y naturópata, 40 años de experiencia, ni más ni menos, en complementación natural, y además es profesor de medicina naturista y acreditado conferenciante sobre el diagnóstico de enfermedades crónicas. Por lo tanto, que sepan que al aparato, al otro lado del teléfono, tenemos a un doctor de solvencia absoluta y total, con toda esta experiencia, lo cual nos congratula. Bienvenido a Radio Estel, ¿eh? Jesús, que no nos conocíamos.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Venga, pues enseguida pasamos, como decía, a las consultas, pero antes tengo que recordar a los oyentes diferentes cosas. Por ejemplo, que Laboratorios Maine tiene a disposición de cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera ponerse en contacto con ellos, bien para solucionar alguna duda, bien para adquirir los productos que ahora mismo ya pasaremos también a recomendar, es el, atención, es el 669-56-17-68. 669-56-17-68. Aquí, amigos oyentes, amigues oyents, amics oyents, podeu trucar y els amics de Maine us atendran de manera fantàstica. A més, trucant aquest número de telèfon, llamando a este número de teléfono, tienen este descuento especialísimo, descuento potente, descuento cortesía de la casa de Maine para los oyentes de Radio Estel. 15% de descuento, nada más y nada menos. No está nada mal, evidentemente. Para cualquier producto que os pueda interesar, directamente, por decir que sois oyentes de Radio Estel, tenéis este 15% de descuento. Y además que sepáis que este número de teléfono, el 669-56-17-68, está disponible de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde, ininterrumpidamente en castellano, y que si por un casual llamáis y el volumen de llamadas es tal que no os pueden atender, no hay problema. Queda grabado vuestro número y la atención al cliente de Maine os devuelve la llamada a la mínima que puedan para atenderos de la mejor manera posible. Por lo tanto, problemas de salud, como veis, la respuesta la tiene Maine.
La resposta natural per la teva salut. Feu les vostres consultes al doctor Jesús Vázquez amb un missatge de veu o escrit al 663 99 30 62 o, si ho preferiu, amb un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat.
Venga, doctor Vázquez, pues vamos a ponernos en marcha. Tengo aquí una batería de consultas que vamos a intentar hacer ágil, sobre todo también para que los oyentes pues reciban respuestas concretas y recomendaciones concretas de los fantásticos productos de Maine. Por ejemplo, Joan, de Barcelona, dice: hola, me han detectado el colesterol un poco alto y estoy buscando opciones naturales para controlarlo sin recurrir a medicamentos muy fuertes. ¿Qué me podrían recomendar? Directamente, la primera consulta, vamos con este problema, que además es muy común, el del colesterol alto. ¿Qué le podríamos decir a Joan de Barcelona?
Bueno, pues mira, si quiere reducir el colesterol, pero no antes de 2 meses, que tome nota.
Claro,
tenemos un complemento que se llama Dinacol, se toma una cápsula antes de cenar. Dinacol, una cápsula antes de cenar, y no antes de 2 meses le bajará. Vale. También ofrecemos en muchos casos de colesterol alto y otras cuestiones que se complican, el Masomega Punto Rojo, que es, digamos, nuestro complemento estrella, ¿no?
Sí.
Entonces, podríamos, para avanzar un poco más y para reducir el colesterol con más seguridad, Dinacol antes de cenar y 2 perlitas de Masomega Punto Rojo en ayunas. Eso sería un poco la recomendación completa, ¿no? Masomega Punto Rojo y Dinacol.
Perfecto. Pues es que directo, raso y al pie, esto se llama triangular y jugar en equipo. En este caso, Joan de Barcelona nos ha enviado esta consulta, el colesterol alto, que es un mal común, lamentablemente, de nuestra sociedad, por estrés, por mala alimentación, por falta de ejercicio. Ya sabemos cómo funciona nuestra sociedad hoy en día y lo paga seguramente nuestra salud y nuestro colesterol, pero los amigos de Maen, como os decía hace un momento, tienen una respuesta fantástica. El doctor Vázquez nos recuerda que evidentemente piano piano, que no es de un día para otro, sino que en dos meses, siendo constante, estas cosas se ha de ser constante, con Dinacol y más omega punto rojo, Dinacol y más omega punto rojo, atención porque estos niveles van a mejorar muchísimo. Los podéis pedir, Os recuerdo el número de teléfono 669-56-1768. Vamos con Marta de Girona, que también es una oyente que nos cuenta de manera muy resumida que sufre dolores constantes en las articulaciones. Dice que especialmente tiene castigadas las rodillas. Vaya, eso debe ser muy molesto. Dice que ha probado varios tratamientos sin demasiado éxito y se pregunta qué suplemento, qué complemento, qué producto de Maen podría ayudarle a aliviar un poco el dolor y a mejorar en ese sentido. Los dolores constantes de articulaciones, doctor Vázquez.
Bien, nosotros tenemos un complemento, digamos, que es el fundamental y, o básico también, sí, si quieres llamar, para todas las cuestiones articulares. Luego hay algo específico, ¿no?, donde pues puede haber artrosis o pueden haber tendinitis, otras cuestiones, que también nos podría valer este complemento, pero habría que añadir algún otro, en fin, depende de los casos. Pero tal y como nos lo plantea la oyente, yo creo que lo que mejor le va a ir es nuestro Coralcar.
Perfecto.
Coralcar, una cápsula por la mañana, otra a mediodía, otra por la noche. Tres cápsulas al día, mejor que una. Desayuno, comida y cena. Coralcar, se le va a ir fabuloso para articulaciones.
Fantástico. Marta de Girona y cualquier oyente, porque al final nos cuentan casos concretos, pero evidentemente pueden ser cosas muy generalizadas o pueden haber oyentes que digan, no, sabes que a mí me pasa lo mismo, últimamente mis rodillas pues me dan dolores. Oye, pues apuntados bien esta respuesta exactamente del doctor Vázquez, Coralcar. De Laboratorios Maen, ya estáis tardando en llamar al 669-561768, adquirirlo y veréis cómo estas molestias en las articulaciones van muchísimo mejor. Además, vamos a recordar, doctor Vázquez, que esto es muy interesante, en el precio final del producto, si dicen que son oyentes de Radio Estel, ¡pam!, de regalo, como quien no quiere, 15% de descuento. ¿Que a quién no le viene bien? Hombre, no está nada mal, está fantásticamente bien. Venga, más consultas. Tenemos a Pedro de Lleida, dice que últimamente ha notado que sus piernas se sienten un poquito pesadas y que han empezado a salir como un principio de varices, dice él. Entonces también se pregunta qué puede hacer para mejorar un poco la circulación y reducir estas molestias. Esto también es muy normal y más en verano, ¿verdad, doctor Vázquez? Que en verano...
Sí, más en verano se dilatan más las venas, ¿sabes? Sí, claro. La circulación de retorno que suele fallar en algunas personas o bien por genética o... También, por ejemplo, imagínate personas que trabajan muchas horas sentados, sobre todo muchas horas de pie, entonces se sobrecargan las piernas, se pueden empezar a aparecer varices y demás. Entonces, cansancio de piernas, pesadez de piernas, dolor de piernas, sobre todo al final de la jornada, ¿sabes? Entonces, para eso nosotros aconsejamos, cuando estás un poquito peor y sobre todo ahora en verano, fluyen. En viales bebidos. Se bebe directamente, no hace falta echar agua ni nada.
Fantástico.
Fluyen un vial en ayunas y un vial antes de cenar. ¿Por qué? Porque el primer mes hay que hacerlo así, un vial en ayunas y un vial antes de cenar. A continuación, a partir de ese mes, hay que tomar dos o tres meses, porque esto no es tan fácil, un vial solo antes de cenar. Primero en ayunas y antes de cenar, y después solo antes de cenar, fluyen viales para esa circulación de retorno, pesadez de piernas, etcétera.
Pues esta es la pauta que nos recomienda el doctor Vázquez para este producto fantástico de Maen, Fluyen, que viene muy bien para aliviar esta pesadez en las piernas y también este principio de varices tan típico de estos tiempos y también a partir de ciertas edades, porque ya sabemos que la edad no perdona y que van apareciendo cositas y que cuando se pasa el umbral de los 40 pues hay que anticiparse con el ejercicio, con la buena dieta y sobre todo con estos productos naturales fantásticos que Maen tiene a vuestra disposición. 669, no me canso de decirlo porque es que os tenéis que ir quedando con este número porque es la llave que os ha abre las puertas de Maen, 669-56-1768. También para las personas que necesitan este alivio con este producto, Fluyen, tal como nos ha explicado el doctor Vázquez. Ya sabemos que luego además viene con su prospecto perfectamente explicado y que tenéis el propio teléfono para cualquier duda a la hora de administraros este complemento alimenticio de medicina natural. Ana de Tarragona, una nueva oyente que nos ha tenido la amabilidad de enviarnos su consulta, dice que está teniendo problemas de retención de líquidos, otro clásico, se siente un poquito hinchada y pregunta qué podría recomendar los doctores de medicina natural que le ayuden a eliminar estos líquidos retenidos. Vamos a ver qué le podemos decir, doctor Vázquez.
Bueno, sí, hay muchas razones o causas por las que se pueden retener líquidos. Entonces, en algún momento pues nos puede explicar si hay alguna razón o causa, alguna enfermedad que hay detrás de eso, ¿no? Pero en principio, para todas las retenciones de líquidos, esas personas que se notan los tobillos hinchados, o en fin, en las manos incluso también, claro. Retención de líquidos en definitiva, nosotros aconsejamos Aqualin. Aqualin es Aqualin. Un complemento, sí, formulado por una serie de plantas medicinales que lo que hacen es que te ayudan incluso desde el hígado hasta los riñones a limpiar bien todas esas vías urinarias y esa retención que puedas tener, eliminarla, ¿no? Entonces viene en un frasco un poquito para usar de dosificador, ¿sabes? Un taponcito, sí, de dosificador.
Sí, claro.
Y yo lo que aconsejo es por cada medio litro de agua, un taponcito. Entonces, si queremos mejorar la situación y beber agua a la vez, que eso también es importante, beber agua a veces se nos olvida, escogemos la botellita de litro y medio de agua y le vertemos tres taponcitos, uno, dos y tres, del Aqualin. Los tres en el litro y medio de agua y a beber agua. Aconsejo hasta las 7 de la tarde más o menos, porque seguimos bebiendo más adelante, luego igual nos levantamos por la noche a hacer pis y también eso es muy pesado, ¿no? Claro. Entonces, desde por la mañana hasta más o menos las 7 de la tarde tienes ahí un litro y medio con Aqualin para no solo hidratarte, sino eliminar todos los líquidos que puedas retener. O sea, para esta oyente, el Aqualin le va a ir estupendo.
Ana de Tarragona, que nos comentaba estos problemas de retención de líquidos. Me ha gustado mucho, doctor Vázquez, este comentario de bebamos mucho hasta las 7 de la tarde, porque si no, por la noche luego puede ser un festival y al día siguiente no somos personas. Hemos solucionado un problema y nos hemos generado otro.
Está muy bien,
porque además me identifico. Cada uno ya se tiene que conocer a sí mismo y hasta dónde puede llegar. Aqualin, amigos oyentes, amigas oyentes, para la retención de líquidos, evidentemente, tal como nos ha explicado el doctor Vázquez, con esta disolución en medio litro de agua, que hay que ir bebiendo, hidratándose, y más en este tiempo veraniego en que perdemos más líquidos si cabe, pues aquí lo tenéis, es muy fácil, lo tomáis y os sentiréis aliviados si compartís este tipo de malestar y de molestia, como es la retención de líquidos. Para adquirir el Aqualin, muy fácil, 669-56-1768. 669-56-1768. Llamáis, los amigos de Maen os atenderán, os resolverán cualquier duda, ahí mismo ya podéis hacer la comanda de lo que necesitéis, y además, si os identificáis como oyentes de Radio Estel, 15% de descuento. Vamos con Laia, de Manresa, que nos escribe también y dice que lleva semanas teniendo dificultades para dormir bien. Mire, una de las cosas que estábamos diciendo, señor doctor Vázquez.
Sí, sí.
Dice que se despierta varias veces durante la noche y se siente agotada durante el día. ¿Algún consejo pide ella y producto natural para mejorar este descanso y las condiciones del sueño? Vamos a ver.
Bueno, mira, si en realidad es poca cosa, dormimos a días mal, es una cosa intermitente, bueno, pues podemos usar nuestro complemento que se llama Dorben, como suena, con B, Dorben, una cápsula a la hora de irnos a dormir.
Perfecto.
Dorben, una cápsula para irte a dormir y te lo resuelve. Quiero decir que puedes estar tomándolo una semana, dos, tres semanas, al final te resuelve esa cuestión de, digamos, insomnio más o menos intermitente. Luego dejas Dorben y no habitúa, quiero decir que no lo vas a echar en falta.
Bueno,
te
esto
resuelto.
Sí,
es importante. En segundo lugar, esas personas que sí, que ya es un insomnio crónico, que no es intermitente, que es que no pueden con él, que han tomado de todo, que primero le hace efecto, que luego no, ya no le hace efecto y no saben qué hacer. Bueno, pues con Dorben lo pueden conseguir, pero de la siguiente forma: te tomas una cápsula de Dorben al acostarte, ¿vale? ¿Vale? Vale. Y luego cuando te desvelas, a las 2, a las 3, a las 4, sí, te tomas otra.
¿Ah?
¿Mm? Dos como máximo, una al acostarte y otra en el momento de
que, desvelo.
Oye, que me desvelo y ya no hay manera, bueno, pues te tomas otra.
Perfecto.
Y así lo puedes hacer 2, 3, 4 semanas hasta que consigas regularizar el sueño, duermas bien, no tengas problema, y en fin. Y luego ya digo, no te va a habituar este complemento, con lo cual cuando estás listo, cuando duermas bien, lo puedes dejar.
Pues amigos oyentes, si tenéis estas dificultades de sueño, tanto puntuales como más crónicas, os pasa como a nuestra oyente Laia de Manresa, que nos ha explicado estas dificultades, ya sabéis, lo que nos ha explicado el doctor Vázquez en este caso, solución fantástica, y sobre todo con el puntazo, que es lo que tienen los productos de Man, que son puramente naturales, y no crean la palabra igual es un poco fuerte, pero esta dependencia, ¿no? Te acostumbras, sí, ¿no? A que el cuerpo reciba, claro, esa dosis de somnolencia extra y luego la necesitas más todavía. No. Con Dorben de Laboratorios Mind esto no te va a pasar. Te va a llevar por el buen camino, te va a reconducir el hábito del sueño, te va a permitir descansar mejor y al día siguiente no estar arrastrado, pero al mismo tiempo, uh-huh, cuando esto ya esté ordenado, lo puedes dejar sin ningún problema porque no te vas a resentir. Por lo tanto, Dorben de Laboratorios Mind, ya podéis llamar si os interesa. Yo creo que es una grandísima opción para regular bien el sueño y descansar correctamente, al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Doctor Vázquez, ha sido un estreno fantástico. Me ha encantado conocerle y todos los consejos que nos ha dado.
Igualmente.
Me ha parecido que ha sido muy acertado, muy bien. Y nada, mañana nos volvemos a escuchar, que tenemos más rato de radio, más rato de salud natural para todos, para seguir atendiendo, sí, a los oyentes, que es lo que nos gusta y es nuestra vocación aquí con los amigos de Mael. Que vaya muy bien el resto del día y mañana nos volvemos a escuchar. Un saludo.
Hasta mañana, igualmente. Hasta mañana.
Doncs vinga, que tenim encara una petita estona per recordar-vos que Laboratoris Maen posa a vostra disposició, a disposició dels nostres oients, aquest número de telèfon directe per xerrar amb ells, per fer comandes, per resoldre dubtes. És el 669-56-17-68, 669-56-17-68. Aquí podeu fer, com us deia, consultes i també les vostres comandes. No us oblideu, molt important, importantíssim, si us identifiqueu com a oients de Ràdio Estel, que és el que sou, oients de Ràdio Estel, amb totes les de la llei, doncs us faran un 15% de descompte. 15% de descompte si us identifiqueu en la trucada com a oients de Ràdio Estel. Recordeu que podeu trucar de dilluns a divendres, de les 9 del matí a 8:15 del vespre. Estaran ininterrompudament atenent les vostres trucades, però si teniu la mala pata, que en aquell moment la centraleta està ocupada, no us preocupeu, no hi ha cap problema, perquè els amics de Maen doncs deixen la trucada enregistrada, el vostre número, i us tornaran la trucada amb tota l'amabilitat que els caracteritza per donar-vos la solució a allò que necessiteu. I encara us informem d'alguna coseta més.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.
I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a les 12 del migdia, l'hora de l'Àngelus en aquesta casa i en l'Església Universal. Després també actualitzarem tot el que ha passat a Catalunya, Espanya i al món de la mà de Júlia Julve, que ens farà el butlletí pertinent. I encara tenim dues hores, que es diu aviat, per seguir gaudint, per seguir disfrutant de la ràdio, per seguir acompanyant-vos aquí a la caravana amb molts continguts que us encantaran. Això és la caravana, això ha estat Salut Natural per tothom. Els amics de Maen estan amb vosaltres perquè problemes de salut, com veieu, la resposta la té Maen.
Recordeu que tota la informació sobre els productes naturals de Maen la trobareu a la seva web laboratoriosmaen.es.